Senyors i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ens despertem amb 3 graus a Vic, 2 graus negatius a Prades i 7 a Torroella de Montgrí. Una de freda i una de calenta de Donald Trump a la guerra a l'Orient Mitjà. D'una banda, Washington assegura que ha fet arribar una proposta de pau de 15 punts a Teheran.
They can't have a nuclear weapon and they're not going to have a nuclear weapon and we're talking about that and I don't want to say in advance.
Trump admet que la clau és assegurar que el règim mai tindrà armes nuclears i, de fet, assegura que l'Iran hi està d'acord. L'exèrcit iranià, però, ha respost aquestes últimes hores que no hi ha cap acord amb els Estats Units. Això pel que fa a la via diplomàtica. Però, de l'altra, la premsa nord-americana destaca la mobilització de més de 2.000 paracaigudistes de l'exèrcit nord-americà cap a la zona. En aquest punt, però, el Pentàgon no ha explicat quin seria l'objectiu militar. Avui, a partir de les 9, Pedro Sánchez compareix al Congrés per explicar la posició d'Espanya contra Trump en aquest conflicte.
Una guerra que des del gobierno de España, y yo diría que desde el conjunto de la sociedad española, desde el primer minuto, hemos condenado, que no apoyamos, que consideramos ilegal.
Doncs compareixença que arriba després d'un pacte amb Junts perquè els de Puigdemont aprovin demà el decret de mesures socials. Avui en Temps d'Àgora, al matí de Catalunya Ràdio, també ens acompanyarà la consellera de Salut, Olga Pané. Amb ella parlarem de molts temes, de les vagues, per exemple, de metges, dels antivacunes, del cas del nadó hospitalitzat després de ser agredit pels seus pares, o de la Noèlia, la noia paraplègica de 25 anys que demà, després de mesos de lluita judicial contra el seu pare, rebrà per fi l'eutanàsia.
Me quedan 4 dies... Básicamente porque el 26 ya me hacen la eutanasia. Lo tenía muy claro desde el principio.
La Noelia n'ha parlat aquestes últimes hores, com sentíem a Antena 3. A partir de 2:15 farem també secció de televisió i sèries amb Mariola Cubells i Darío Porres. I parlarem de Revelejar, aquesta sèrie que s'ha estrenat del 3CAT a Sant Sebastià, una sèrie coproduïda per aquesta casa que narra com una família que regenta un bar, en aquest cas el Raval, s'enfronta a un fons d'inversió que els vol fer fora. Abans, per celebrar la passejada amb l'Albert Tom, avui la farem des del monestir de Pedralbes, que compleix 700 anys, i a les 11 entrevistarem Imanol Arias.
No puedo creer que le dijeras eso, cielo.
¿Por qué?
Bueno, es una cuestión de sutileza saber lo que se puede decir y lo que no.
L'actor leonès interpreta l'obra Mejor no decirlo, amb Maria Barranco al Teatre Goya fins al 12 d'abril. Hi ha moltes funcions amb les entrades exaurides.
Som terra i mar, l'has controlat.
I si la nau s'enfonsa, jo em quedo al teu costat.
Som força fúria i sang, les endes que ens fa.
Protagonistes d'una història que no et contaran.
Ores venen i van, ores que van trencant.
Ores la gent de la Mediterrània.
Mediterrània és una festa, una cançó sense sentit.
Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara passen 4 minuts de les 6 del matí. I fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
Què tal, bon dia?
Amb què ens despertem aquest matí?
Doncs amb un estudi sobre crims de violència de gènere que s'han tornat més violents. No només hi ha més crims, sinó que els crims que hi ha són més violents. Per dir-ho d'una manera, la mitjana de punyalades i cops en els feminicidis ha augmentat més del 50% en els últims 8 anys. Aquest estudi, que destaca avui el periòdico, és de Miguel Lorente, que és membre del grup d'experts del Poder Judicial, i apunta com a hipòtesi que la causa podria ser que el negacionisme de la violència de gènere alimenta la ràbia dels maltractadors.
I a Brussel·les?
Després de les protestes arran del pacte comercial amb el Mercosur, n'ha firmat un altre, ara amb Austràlia. S'eliminaran el 99% dels aranzels sobre les exportacions dels productes d'aquí cap allà, de la Unió cap a Austràlia. La comissió defensa que se'n beneficiaran la indústria làctia, automobilista i química, però al revés també passarà. Els productes australians arribaran a Europa amb menys impostos. Exactament igual que en el cas del Mercosur, s'han introduït mesures en teoria per protegir l'agricultura.
I en què t'adormir, Estats Units?
Amb la investigació encara del xoc entre un avió i un cotxe de bombers a l'aeroport de La Guàrdia, a Nova York, el que s'ha sabut és que el vehicle no tenia un aparell que normalment serveix per saber on és, i això va dificultar els sistemes d'alerta de l'aeroport rastregeixin la posició d'aquest cotxe de bombers. Els investigadors tampoc no saben si els conductors del camió van sentir ordres d'aturar-se o no.
I amb què diran avui a la Xina?
Amb el govern xinès, que acaba d'insistir que vol una reunificació pacífica amb Taiwan, però que, com sempre, no renuncia a l'ús de la força i es reserva l'opció d'adoptar totes les mesures necessàries textualment per aconseguir el control de l'illa.
Avui és dimecres 25 de març, ens despertem amb 3 graus a Solsona, 3 graus a la Bisbal del Penedès i 10 graus a l'Estartit, i amb un cel serè a tot arreu. En previsió que avui la temperatura pugi encara més que ahir, s'arribarà entre els 19 i 22 graus a gairebé tot arreu, fins als 23-24 als llocs més càlids de Ponent o del sud de Catalunya. A última hora reforça la tramuntana i també a la tarda el vent de mestral. I sembla que aquests pròxims dies notarem sobretot una baixada de la temperatura a partir de demà, que es mantindrà el que resta de setmana.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Jordi Amat, Montserrat Nebrera, Laura Aznar i Nacho Corredor. Quan són les 6 i 7, Francesc Soler, bon dia.
Bon dia.
Silvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
Ens actualitzem. I comencem per l'Iran. Nit i matinada amb intercanvis intensos d'atacs entre Israel i l'Iran, al marge de la protesta i també de les converses de pau que ha anunciat Donald Trump.
El president dels Estats Units ha assegurat que l'Iran ha començat a fer concessions i que té damunt la taula una proposta de 15 punts per acabar la guerra. Trump ha afirmat que el règim dels ayatolàs ja ha renunciat a fabricar la bomba atòmica i que ha fet un regal, ha dit, en matèria d'energia. Tot i que no hi ha resposta oficial del govern iranià, aquesta matinada l'exèrcit d'aquest país ha negat cap mena d'acord amb Trump i ha advertit que el preu del petroli seguirà alt mentre ells vulguin.
Washington, Oriol Serra.
Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estan negociant amb l'Iran i que ho fan amb un nou lideratge que pot ser considerat un canvi de règim i que està disposat a renunciar permanentment a tenir armament nuclear.
No poden tenir un arma nuclear i no la tindran. N'estem parlant. No vull avançar-me, però han acceptat que no tindran mai un arma nuclear. Això ja ho han acceptat.
El president nord-americà també hauria fet arribar un pla de pau de 15 punts a la nova cúpula iraniana a través d'un mediador pakistanès. Tot i que no se'n coneixen els detalls, alguns mitjans apunten a l'establiment de vies marítimes segures, com ara el reobriment de l'estret d'Hormuz o la pròpia renúncia al programa atòmic. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Però a l'hora que parla d'un pla de pau, Trump ha decidit enviar una divisió de paracaigudistes d'intervenció ràpida a l'Orient Mitjà.
Segons la premsa nord-americana, aquesta força de més de 2.000 homes podria intentar capturar l'illa de Hark, des d'on l'Iran exporta el 90% del seu petroli si la guerra continua.
L'Iran ha confirmat que deixarà passar vaixells no hostils per l'estret d'Hormuz.
Ho ha anunciat l'Organització Marítima Internacional amb seu a Londres, que ha rebut un comunicat de Teheran en aquest sentit. Sigui com sigui, aquesta nit i matinada la guerra ha continuat amb intensitat. La Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha informat que ha atacat amb míssils i drons Israel, Kuwait, Jordània i Bahrain. A Israel assegura que han atacat diversos objectius, entre els quals Tel Aviv. També hauria disparat contra bases nord-americanes als països del Golf i a Jordània, i un complex industrial a Kuwait que ha acabat en flames. L'exèrcit israelià, per la seva banda, ha informat que ha atacat objectius situats a Teheran i que ha llançat raids contra posicions de Hezbollah al sud del Líban. Les autoritats locals parlen d'almenys 9 morts.
El pla de pau de Trump ha provocat també una baixada del preu del petroli. El barril de Brent, el de referència a Europa, se situa al voltant dels $95.
Són 5 dòlars dòlars menys que abans de l'anunci. Segons els especialistes consultats per Catalunya Ràdio, el president dels Estats Units i els seus assessors no haurien avaluat bé l'impacte econòmic de la guerra i ara que s'han adonat que ja comença a afectar la butxaca dels nord-americans, prenen mesures destinades a fer baixar el preu del cru. Sentim Elizabeth Brown a la lista de l'Atlantic Council.
És una altra manera d'intentar baixar els preus del petroli perquè és clarament una cosa que ell i els seus consellers no havien calculat que passaria. I ara estan atrapats amb els preus alts del petroli i estan provant diferents maneres de fer-los baixar un altre cop.
I la guerra també està disparant l'Euríbor, que ja frega el 3%.
L'indicador més utilitzat per calcular les quotes hipotecàries ha registrat l'augment diari més alt des de fa pràcticament dues dècades i se situa al nivell més alt des de fa un any i mig. Els mercats donen per fet que a la reunió de l'abril el Banc Central Europeu aprovarà una primera pujada de tipus per contenir el repunt de la inflació provocat per l'encariment del petroli. Això encarirà les hipoteques que s'hagin de revisar a partir d'ara.
I el president espanyol Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per defensar el seu no a la guerra de l'Iran demà que Junts li garantís, després que Junts li garantís que salvarà el decret de mesures anticrisi.
A canvi del seu sí, els socialistes s'han compromès a aprovar rebaixes d'impostos per als autònoms.
Madrid, Dani Santeaja.
Més enllà de retreure a Feijóo falta de contundència contra una guerra que considera il·legal, Sánchez exigirà al líder del PP suport per les mesures anticrisi que s'han de votar demà. La portaveu popular, Esther Muñoz, ha demanat més temps, però la Moncloa es nega a negociar res un cop Míriam Nogueras va confirmar ahir a TV3 el seu vot favorable.
La culpa si ese decreto decae no es del Partido Popular ni de los partidos que puedan votar en contra. El culpable será el gobierno que no tiene una mayoría parlamentaria, que prometió a los españoles que tenía y no puede llevar a cabo sus medidas.
Com que ells votaran que sí a poder cuidar una mica més els autònoms catalans, aleshores comptaran amb el nostre vot.
Junts veu amb bons ulls les rebaixes de l'IVA, dels carburants i l'electricitat, però avança que tombarà l'altre decret que inclou la pròrroga dels lloguers. Des de Madrid, Dani Sanidea, pel matí de Catalunya Ràdio.
I la Noèlia, la jove paraplègica del Garraf que fa més d'un any que espera una mort digna, podrà rebre l'eutanàsia aquesta setmana després d'una llarga lluita als tribunals.
Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia. Yo me voy, vosotros os quedáis aquí con todo el dolor, pero pienso, y yo todo el dolor que he sufrido durante todos los años, yo simplemente...
Ella mateixa en va parlar a Antena 3 en una entrevista que es va emetre ahir. La intervenció està prevista per demà dijous al centre sociosanitari on està ingressada.
Celia Forment.
Aquest equipament, de fet, ha reforçat les mesures de seguretat per preservar la voluntat de la jove. Aquest dimarts, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha rebutjat aturar de manera cautelar el procediment a petició del seu pare. El Tribunal d'Estrasburg ha dit no a la mesura cautelar que fa unes setmanes va demanar Advocats Cristians, l'associació ultracatòlica que representa el pare. De fet, des de que es va iniciar el procediment l'any 2024, totes les instàncies mèdiques i judicials, inclòs el Tribunal Suprem i el Constitucional, han avalat que la noia de 25 anys pugui accedir a la mort assistida. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
Avui al matí de Catalunya Ràdio demanarem també a la consellera de Salut, Olga Pané, pel cas de la Noèlia i també per la notícia que ha commocionat el país a les últimes hores. És el cas del nadó d'un mes que hauria estat víctima de violència física i sexual per part dels seus pares.
En declaracions en aquest programa, el criminòleg Vicente Garrido parlava directament del mal i de les conductes que poden portar una persona a actuar així amb el seu propi fill.
Una psicopatia que en ocasiones tiene un componente de sadismo muy grande y el niño... realmente se tiene no porque se quiere nutrirlo, educarlo, amarlo como es habitual, sino porque se quiere tener como objeto de una acción sádica.
Diversos oients es va posar en contacte amb el programa. És el cas de la Maria, ara amb 62 anys, però que va ser víctima, ella i el seu germà petit, d'agressions físiques per part de la seva mare.
Jo vaig tenir 30 anys quan vaig parlar per primer cop del que jo vaig patir a casa meva des de que recordo, des de que tinc 50 anys, fins que als 18 anys la meva mare em va fumar l'última bufeta i li vaig dir, no me vuelvas a tocar. I vaig marxar de casa.
Entre les seqüeles de Per vi de la Maria explica que és incapaç de confiar en les persones.
Ho podeu recuperar a l'app de Catalunya Ràdio. I aquest matí està previst el desnonament d'un veí del seu pis al carrer Sant Agustí de Barcelona.
La propietat, l'inversor immobiliari New Amsterdam Development, el vol destinar al lloguer d'habitacions. A petició del sindicat de llogateres, que aquesta nit ha organitzat una acampada davant de l'edifici, el síndic de Greuges de Barcelona ha acceptat el paper de mediador.
L'Ajuntament vol que la propietat es faci enrere i que destini els pisos al lloguer habitual. I recorda que el lloguer de temporada i d'habitacions està subjecte al topall de preus, cosa que aquí no s'està complint. Descarta que pugui repetir-se una situació com la de Casa Ursola. Joan Ramon Riera, comissionat d'habitatge.
L'Ajuntament té l'instrument
que és l'ordenança de tanteig i retracte, per poder actuar davant del mercat per la via de l'adquisició. Es pot activar si la propietat manifesta la voluntat de vendre, que no és el cas.
Anna Escurell, Aixes, per al Matí de Catalunya Ràdio.
I Andorra aprovarà avui una reforma del Codi Penal que considerarà prostitució, demanar i pagar per contingut sexual en plataformes digitals com OnlyFans.
Es tracta d'un pas més del govern andorrà per equiparar-ho amb la prostitució tradicional, que no és legal al país.
No es multarà els consumidors que només es limitin a mirar els continguts, perquè la pornografia no està prohibida. El que sí que se sancionarà seran els usuaris que interaccionin directament amb els creadors de contingut i els ofereixin diners a canvis de vídeos o fotos sexuals. Les multes seran de 500 a 1.500 euros. Esther Molné, ministra de Justícia i Interior.
Que pugui tenir alguna conseqüència pels guanys d'alguna persona que fins ara s'hi dediqués, doncs la pot tenir. L'únic objectiu del govern és protegir a les persones de l'explotació sexual.
Si es demanen imatges sota coacció, es castigaran penes de presó de fins a 5 anys. Difondre i manipular imatges íntimes amb IA fins a 3 anys de presó, i es perseguirà si es creen i s'envien imatges de persones que semblin menors d'edat, independentment que ho siguin o no. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I Ucraïna ha respost aquesta matinada als atacs russos de les últimes 24 hores, bombardejant infraestructures russes.
L'exèrcit ucraïnès ha bombardejat l'important port rus d'Uzhlunga, situat al golf de Finlàndia, infraestructures energètiques a Belgorod, a prop de la frontera a Kiev. Ha llançat aquests atacs l'endemà que Moscou disparés prop de 1.000 drons i una quarantena de míssils sobre Ucraïna en un dels atacs aeris més intensos d'ençà que va començar la guerra. Molts dels atacs van ser en ple dia, amb un balanç final de 8 morts i una vuitantena de ferits. Després d'aquesta onada d'atacs russos, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky denuncia que Vladimir Putin no té intenció d'acabar la guerra i fa aquesta petició als aliats, especialment als Estats Units.
Sense una pressió addicional i forta sobre Rússia, sense unes pèrdues tangibles, a Moscou no tindran el desig d'allunyar-se de la guerra ni de tornar a la pau. És precisament pressió el que falta actualment.
I les eleccions de Dinamarca deixen un parlament incert i molt fragmentat.
La clau la tenen els centristes del ministre d'Afers Estrangers, que amb 14 diputats poden decantar la balança cap a l'esquerra o cap a la dreta. La primera ministra, la socialdemòcrata Mette Frederiksen, ha guanyat les eleccions però ha perdut suport.
Victòria amb regusta marca Dinamarca per a la socialdemòcrata Mette Frederiksen. És qui ha tret els millors resultats, tal com ja estava previst, però la clau del govern la té el partit centrista, els moderats, al capdavant dels quals hi ha l'actual ministre d'Exteriors, el veterà Lars Løkke Rasmussen. Sense ell, el bloc vermell, els progressistes, no assoleixen els 90 escons necessaris per aconseguir la majoria absoluta al Parlament danès. Caldrà veure ara si les negociacions de cara al nou govern de coalició permeten a Frederiksen renovar per un tercer mandat. Si ho fa, està per veure, només serà amb el beneplàcit del seu actual ministre d'Exteriors.
I milers de persones han recordat a l'Argentina les víctimes de la dictadura de fa 50 anys.
El cop d'estat del general Videla va obrir un dels períodes més foscos de la història del país sud-americà.
Buenos Aires, Joan Biosca.
50 anys d'un cop d'estat i posterior dictadura de 1976 a 1983 encara amb ferides obertes aquí a l'Argentina. Massives mobilitzacions en defensa de la democràcia, però també en reclam de saber on són encara els milers de desapareguts dels 30.000 que els organismes en defensa dels drets humans argentins han xifrat. Una xifra que nega el govern argentí de l'ultraliberal Javier Milei, que defensa la versió, la teoria, que va ser una guerra interna entre dos bàndols en lluita. Dia, doncs, de la memòria a l'Argentina, el 24 de març, festiu pensat per recordar i reflexionar com han fet milers d'argentins.
Un pueblo con memoria tiene, está condenado a resurgir.
Lo recordamos por la pérdida de amigos, por la pérdida de compañeros de trabajo.
Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Ana Alfonso. Bon dia.
Bon dia.
Els sindicats d'educació que van convocar la vaga accepten reunir-se amb el govern demà a la tarda, però només de manera conjunta.
El govern es va citar amb una ronda de trobades individualitzades que han rebutjat. Els sindicats també avisen que no aniran a la taula sectorial que hi ha convocada demà al matí al Departament d'Educació i amenacen amb noves mobilitzacions, ho explica la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
Fins que no tornem a reemprendre un marc de negociacions sobre la millora de les condicions laborals que invalida, de facto, aquest acord que realment no resol cap de les qüestions plantejades, la normalitat no hi serà i nosaltres no podem fer veure que hi és.
El govern defensa que no va la trobada demà amb l'objectiu de negociar més mesures.
Els tres cursos escolars vinents començaran el 8 de setembre.
Sí, el Consell d'Educació de Catalunya ha ratificat la data per majoria absoluta també pels alumnes de batxillerat.
I Pedro Sánchez ja prepara el relleu de Maria Jesús Montero.
La vicepresidenta i ministra d'Hisenda deixarà l'executiu els pròxims dies per encapçalar la llista del PSOE a les eleccions andaluses del 17 de maig. Montero assegura que qui la substitueix ho tindrà tot a punt per presentar els pressupostos de l'Estat, els primers de la legislatura.
Correspon al presidente del gobierno trasladar qué personas ocupan o van a ocupar en el futuro determinadas responsabilidades. Y por otra parte, será la persona que me sustituya quien presentará los presupuestos generales del Estado que están justo preparados.
Un relleu que ha anat també acompanyat de polèmica per aquestes paraules del popular Jorge Azcón, president de l'Aragó, en funcions respostes també per la mateixa Montero.
Yo creo que Pilar Alegría físicamente es, ¿cómo decirlo?, más atractiva que María Jesús Montero. O sea, yo creo que a María Jesús Montero se le va a poner mucho peor cara que a Pilar Alegría.
Este es el Partido Popular de Moreno Bonilla, el que insulta a las mujeres por su apariencia.
I la Universitat Autònoma de Barcelona ha rebutjat acollir un acte de Gabriel Rufián i Irene Montero el 9 d'abril.
Gabriel Rufián i Irene Montero s'han citat el 9 d'abril per fer un acte conjunt que serveixi per defensar un front d'esquerres de cara a les pròximes eleccions generals. La seva intenció era fer aquesta trobada a la UAB, però la universitat ha denegat la petició amb l'argument que no cedeix als seus espais per actes que no siguin acadèmics. Segons ha pogut confirmar el diari Ara, els organitzadors busquen ara ubicacions alternatives per dur a terme l'esdeveniment.
I el PSC no suspèn de militància el seu regidor de Lloret de Mar, Joan Antoni Escalona, investigat per estafa, apropiació indeguda, administració deslleial i falsedat documental.
L'alcalde de la població, Adrià Lamelas, ha apel·lat a la presumpció d'innocència mentre no li obrin judici oral, tal com estableix el codi ètic del PSC. Segons l'acusació, Escalona es va aprofitar del seu càrrec de secretari de l'AFA de l'Escola Pompeu Fabra de Lloret per bonificar el menjador dels seus fills, sense tenir adjudicades les beques. Escalona està investigat juntament amb dues persones més de la direcció de l'AFA, l'expresidenta i l'extresorera. Les suposades irregularitats haurien costat 100.000 euros a l'entitat.
I la justícia condemna l'Hospital de Barcelona per mala praxi mèdica després que un pacient va morir perquè es va ajornar una operació urgent.
La família va denunciar al centre que ara els ha d'indemnitzar amb uns 180.000 euros. El pacient va ingressar a l'hospital l'octubre del 2021 i el van operar d'un aneurisma d'aorta. Poc després se li va detectar una infecció i les proves van confirmar una doble perforació intestinal. Quan el van intervenir ja era tard i va acabar morint el novembre. Mònica Nonell és la seva filla.
El cirurgià que l'havia d'operar va considerar que no era urgent i no el va operar. El que es considera és que un pacient perforat de 76 anys, les hores que té són 6 per ser operat. Han passat 36 hores, van començar-hi a haver fallides orgàniques.
La sentència que dona la raó a la família ja és ferma.
Quatre persones ferides, en una de les quals en estat crític, en l'incendi d'un pis ahir a la tarda a Mataró.
Poc abans de les 6 de la tarda, els bombers van rebre l'avís d'un foc que havia afectat gran part d'un pis a la primera planta de l'edifici. A dins hi havia una dona atrapada. Els bombers la van poder treure del pis amb la caputxa de rescat i la van dur fins a la planta baixa perquè la tangués al SEM. En total, es van atendre 4 ferits. La dona, que van traslladar a l'Hospital Vall d'Hebron en estat crític, i 3 homes menys greus per inhalació de fum. A 2 d'ells els van dur a l'Hospital de Mataró i a l'altre el van poder donar d'alta al lloc dels fets. Els bombers van poder apagar el foc al vespre.
Meta haurà de pagar 375 milions de dòlars per no haver protegit els menors d'edat a les seves plataformes.
Un tribunal de Nou Mèxic als Estats Units ha condemnat l'empresa propietària de Facebook, Instagram o WhatsApp per haver exposat els menors a continguts inadequats i a depredadors sexuals i per haver dut a terme pràctiques comercials que facilitaven l'explotació sexual infantil. El fiscal considera que la sentència serà un punt d'inflexió en la defensa dels menors a les xarxes socials. El veredicte s'ha fet públic mentre un altre tribunal de Los Angeles, a Califòrnia, delibera en el cas d'un jove que va denunciar Instagram i YouTube, filials de Meta i Google, respectivament, per incitar-lo a fer-ne un ús addictiu que li va generar una baixa autoestima i li va provocar una depressió.
I la NASA, que accelera la cursa espacial i llançarà una missió tripulada a la Lluna, que servirà de base de la primera colònia humana lunar.
L'Agència Espacial Nord-Americana ha presentat un full de ruta de 7 anys per establir aquesta base permanent habitable al satèl·lit. L'anunci arriba després de l'encàrrec del president Donald Trump al nou administrador
de la NASA, Jared Isaacman.
Els Estats Units mai més renunciarem a la Lluna. Això ens porta al següent pas, la construcció de la base lunar. No hauria de sorprendre ningú que ens centrem en una infraestructura que donarà suport a operacions sostingudes a la superfície lunar.
Amb aquest pla, la NASA espera reforçar el seu lideratge davant la Xina i a curt termini el projecte se centra en el programa Artemis, que començarà d'aquí 15 dies i que serà la primera missió tripulada que s'hi fan més de 50 anys. A partir del 2029, l'agència preveu aterratges tripulats cada 6 mesos. El pla també busca incrementar l'activitat científica a la Lluna i instal·lar reactors nuclears per facilitar-hi la vida humana.
Tres titulars de Cultura en tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
El misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma. Y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Me chita, eres linda tus ojos. Tus ojos me fascinan, tu boca, tu boquita divina que siempre...
Sílvia Pérez Cruz actua avui al Gran Teatre del Liceu dins el festival Guitar BCN, on presentarà avui el seu últim disc. La setmana vinent, l'artista inaugurarà el Festival Estrenes de Girona per partida doble amb dos concerts més. Sílvia Pérez Cruz, recordem que aquest 2026 celebra 30 anys de la seva carrera.
La segona.
Concerts per avui mateix. El grup de rock britànic Suede actuen avui a la sala Razzmatazz en el marc del Festival Cruïlla d'hivern. El concert és a les 9 del vespre i ja no queden entrades.
I la tercera?
Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute.
I el món de la cultura a Itàlia diu adéu a Gino Paoli, que va morir ahir als 91 anys. El cantautor que va revolucionar la música italiana és autor de temes com aquest que sentim, Sapore di sale o Senza fine. Va publicar més de 30 discos i era l'últim supervivent de l'escola genovesa, una generació de cantautors de la qual formava part al costat de Fabrizio De André.
I pel que fa als esports, Toni Cava, bon dia.
Bon dia.
Avui Champions femenina amb un Barça-Madrid.
El Madrid rep avui el Barça en l'anada dels quarts de final a partir de 6:45 del vespre. Serà el primer clàssic de tres que es jugaran en poc més d'una setmana. Són novetats Keke Nazareth, que va acabar l'últim partit amb molèsties, i Mapi León, que no juga des de principis de febrer per problemes al turmell. I en canvi seran baixa Laia, Alexandri i Aitana. L'entrenador blaugrana, Pere Romeu, ha comentat l'exigència d'aquest partit.
La Champions sempre és complicada, sempre és exigent, és partit a camp rival. Aquí l'inici del partit de Copa que vam tenir contra el Real Madrid ja vau veure que va ser dur, elles seran molt intenses, molt agressives.
I en bàsquet, el Barça s'imposa a l'Efes a l'Eurolliga.
Els homes de Xavi Pascual han guanyat l'equip turc per 78-71. El Barça se situa així en novena posició a la zona de play-in. L'entrenador descriu el rendiment de l'equip en un partit sofert.
Sí, hem estat bastant concentrats tot el partit i trobant els referents que tenien una miqueta més d'avantatge i volcant una miqueta el joc allà. Sens dubte no és el partit més vistós que hem jugat, però sí que hem estat operatius i al final ens ha faltat una miqueta de tot per fer un partit una miqueta més complet.
El dia en què avui a partir de les 11 entrevistarem Imanol Arias al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser saber que existeix, o això diuen els diaris, una cosa anomenada depressió postpart masculina. Us juro que no us prenc el pèl, eh? Una universitat de Suècia ha fet un macroestudi recollint el sentir de més d'un milió de pares masculins i han confirmat que sí, que es veu que els homes també reclamen poder tenir depressió postpart. I vosaltres, sobretot si sou dones, direu, però aviam, com es pot tenir depressió postpart sense parir? I jo us diré, doncs no ho sé, però es veu que ho passem molt malament perquè, clar, durant l'embaràs i el primer any de vida de la criatura, tota l'atenció se centra en el bebè i en la mare, i el pobre pare, clar, queda completament desatès. I és llavors es veu quan apareixen l'ansietat, l'estrès i la tristesa. Els investigadors apunten que el desgast acumulat de l'home durant l'embaràs i la lactància, i sobretot la manca d'atenció específica cap a ell durant la criança, podrien estar davant d'aquest drama que molts homes podrien estar patint en silenci.
I avui cançons sobre el genoll d'Mbappé.
Sí, ja saps que el Madrid li va mirar el genoll que no era. Li va revisar, els metges del Madrid li van revisar el genoll que no era, i per això posem cançons que generen confusió. Cançons que, per exemple, semblen animades però no ho són. Que tenen un ritme animat però la lletra més aviat trista. Com aquest tema de Bruce Springsteen sobre una relació que es va acabant. Quan et miro als ulls només m'ensorro, m'ensorro i m'ensorro. You know I don't believe you. Tamasso, també dels Human League, molt animadet, que sembla molt lleugeret, però és molt, molt, molt sinistre. És un home que amenaça una dona que ara té èxit i que no vol absolutament res amb ell. I tristament d'actualitat, Luca de Susan Vega explica en primera persona maltractaments infantils. Em dic Luca, sóc veí teu, si sents soroll a la nit, sisplau, no em preguntis què passa. Per cert, Susan Vega actua dissabte a Barcelona.
En punt 6:45. Titulars d'aquest dimecres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Els Estats Units han fet arribar a l'Iran un pla de pau amb 15 punts per negociar un alto al foc, al mateix temps que preparen el desplegament de més de 2.000 soldats d'èlit a l'Orient Mitjà.
Donald Trump assegura que les negociacions van bé i que els seus interlocutors a Teheran han acceptat que no tindran mai l'arma atòmica.
No poden tenir una arma nuclear i no la tindran. N'estem parlant. No vull avançar-me, però han acceptat que no tindran mai una arma nuclear. Això ja ho han acceptat.
Tot i que no hi ha resposta oficial del govern, l'exèrcit iranià ha negat aquesta matinada que hi hagi cap acord i ha advertit que mentre ells vulguin el preu del petroli continuarà alt.
Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per defensar el seu no a la guerra.
L'endemà que Junts li garantís que salvarà el decret de mesures anticrisi, Míriam Nogueras, portaveu juntaire, justifica.
Que els autònoms que facturen menys de 85.000 euros puguin tenir IVA zero. Per tant, nosaltres comptem que, com que ells votaran que sí, també, a part d'haver inclòs aquestes mesures de baixades d'impostos, que votin que sí a poder cuidar una mica més els autònoms catalans, aleshores comptaran amb el nostre vot.
A canvi d'aquests, si els socialistes s'han compromès a aprovar rebaixes d'impostos per als autònoms.
La Noelia, la jove paraplègica del Garraf, que fa més d'un any que espera una mort digna, podrà rebre l'eutanàsia aquesta setmana, després d'una llarga lluita als tribunals.
Ninguno de mi familia está a favor de la eutanàsia. Yo me voy, vosotros os quedáis aquí con todo el dolor, pero pienso... Y yo todo el dolor que he sufrido durante todos los años...
Ella mateixa en va parlar a Antena 3 en una entrevista que es va emetre ahir.
I aquest matí està previst que desnonin un veí del seu pis al barri de Gràcia de Barcelona.
L'inversor vol convertir l'edifici on viu aquest veí, Xema Escorça, al carrer Sant Agustí, en un coallotjament per part de l'Ajuntament. En parla Joan Ramon Riera, comissionat d'habitatge.
L'Ajuntament té l'instrument, que és l'ordenança de tanteig i retracte, per poder actuar davant del mercat per la via de l'adquisició. Es pot activar si la propietat manifesta la voluntat de vendre, que no és el cas.
La justícia condemna l'Hospital de Barcelona per mala praxi mèdica.
Després que un pacient va morir perquè se li va ajornar una operació urgent que li hauria pogut salvar la vida. Mònica Nonell és la seva filla.
El cirurgià que l'havia d'operar va considerar que no era urgent i no el va operar. El que es considera és que un pacient perforat de 76 anys, les hores que té són 6 per ser operat. Han passat 36 hores, van començar a haver fallides orgàniques...
Hauran d'indemnitzar amb 180.000 euros la família.
La NASA accelera la cursa espacial i llançarà una missió tripulada a la Lluna que servirà de base de la primera colònia humana lunar.
L'anunci arriba després de l'encàrrec de Trump al nou cap de la NASA, Jared Isaacman.
Els Estats Units mai més renunciarem a la Lluna. Això ens porta al següent pas, la construcció de la base lunar. No hauria de sorprendre ningú que ens centrem en una infraestructura que donarà suport a operacions sostingudes a la superfície lunar.
I la Sagrada Família veu a prop un acord per al rellotjament de veïns que viuen als blocs que s'hauran d'enderrocar per la futura construcció de la façana de la Glòria del Temple.
En canvi, el president de l'Associació d'Afectats per les Obres del Temple, Salvador Barroso, explicava en declaracions al Catalunya Nit que no en sabien res.
El patronat mai s'ha volgut sentar amb els veïns. Avui mateix ha dit que ells estan negociant amb l'Ajuntament. I això és un acord que té que ser de tres bandes. L'Ajuntament, els veïns i el patronat de la Sagrada Família.
Repassem ara les portades de la premsa, avui un dia més amb Trump en totes les portades del dia. Marc Jurado.
Diari Ara, el suposat gir diplomàtic de Trump no frena la guerra i titulars gairebé clavats als altres dos grans diaris editats a Catalunya. El periòdico, Trump es planteja desplegar 3.000 soldats. La Vanguardia, Trump insisteix a negociar però prepara l'enviament de 3.000 soldats al Golf. A la premsa editada a Madrid, a banda de Trump, El País, Junts aplana l'aprovació del decret per pal·liar els efectes de la guerra. El Mundo, Maria Jesús Montero assumeix que Andalusia serà un plebiscit per Sánchez. I ull posat també a Veneçuela amb una entrevista a la dirigent opositora Catalina Ramos, que diu no cal que et peguin, tenen estratègies com la tortura blanca. Altres temes de portada, dos del diari Ara, els autobusos desborden la Gran Via per les obres de Rodalies i l'acord per l'escalinata, ara ho dèiem, de la Sagrada Família més a prop, el periòdico, menys oferta i preus més alts als dos anys de lloguer regulat. El País, una advocada, demanda igualtat per apropiar-se de la llei de l'avortament i La Vanguardia, Mette Frederiksen, guanya a Dinamarca, però rep un fort càstig.
Avui el Pont de Suert es desperten amb un grau sota zero, al migdia podrien arribar als 21, i a Caldes de Montbui hi ha 4 graus, amb una màxima prevista de 22. Avui tindrem sol i temperatures primaverals. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, avui s'arribarà amb facilitat als 20-22 graus a molts llocs de Catalunya i podrien fregar els 25 a Ponent o al sud. A la tarda, però, entrarà el vent de mestral, després la tramuntana, i això farà baixar 3, 4, 5 graus, fins i tot la temperatura a partir de demà i durant tot el que resta de setmana.
I l'endemà del desè aniversari de la mort de Johan Cruyff arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Els catalans hem celebrat el desè aniversari de la mort de Johan Cruyff com si commemoréssim el traspàs d'un president o d'un intel·lectual revolucionari. Sovint, això de la pilota i dels 11 contra 11 ens impulsa a fer analogies una mica delirants. Però en el cas del Johan la cosa té certa lògica, car la mentalitat d'aquest holandès genial sobrepassa el món del futbol. En un país que molts voldrien derrotista per naturalesa, Cruyff va ensenyar-nos que si vas de noi gran per la vida, el més normal del món és guanyar. I que a sobre, si ho fas bonic, la sensació final ja és la rehòstia. Si celebrem així la vida d'un entrenador és perquè en la política i en la cultura hem tingut poques figures similars. En aquests àmbits, vem molt més la llagrimeta, el discurs victimari i el donar les culpes als altres. Cruyff continua sent una excepció. I així ens va.
M'he enrolat al circ i ara vaig en caravana i ara cada poble en clau ni fa parada.
Amb caravana i amb furgoneta, Canalies. Què?
Sí, home, amb el que faci falta, no?
I tant.
Bon dia.
Amb furgoneta, bon dia. És més incòmode perquè, clar, per dutxar-te això és més...
Hi ha furgonetes que tenen dutxa, eh?
Ah, sí?
Sí, home, i tant.
Ara no he vist mai cap amb dutxa.
Home, aquestes que són més grosses...
Amb dutxa, una furgoneta.
Sí, home,
una furgoneta?
Sí.
Ah, mira, la Sara diu que en té una.
Sí, sí. Un dia vens.
Tens furgoneta?
No, però en podem llogar una.
Ah, sí.
No, podem fer una ruteta.
Si hi ha dutxa, sí.
Home, sí, que n'hi ha.
Vinga, què?
Anem-hi?
Amb què ens despertes avui?
Avui amb la música de Charango i una de les cançons del disc Benvinguts al llarg viatge és En caravana. I és que tal dia com avui, un 25 de març, però de l'any 1901 a Manchester, Anglaterra, es va introduir el primer motor dièsel de dos temps, marcant una fita en l'evolució de la tecnologia dels motors de combustió interna. Aquest avenç va ser clau uns anys després que Rudolf Diesel patentés el seu motor de combustió interna l'any 1892.
No acabat d'entendre.
Doncs fill, per un mitjà de transport, em demanes música en català.
Es va introduir el primer motor.
Sí.
A on es va introduir el...
Al mercat, fill meu, al món de l'automobilisme.
Val.
No?
Sí.
Ha quedat clar, no? O no?
Sí, ara sí.
Perfecte, per això hi som. Bueno. Per explicar tot el que faci falta.
I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
Com ja és habitual, hem parlat amb els oients més matiners de Catalunya i de dir-te que alguns s'estaven despertant, d'altres estan en ruta ja amb el cotxe.
La furgoneta.
I alguns amb una mica de son. Com estàs, Oriol?
Doncs força dormit, però bé. Costa aquesta hora.
Quanta estona necessites, Oriol, per despertar-te?
Una hora i mitja, diguem.
Una hora i mitja? Bon
dia, bon dematí, què tal? Ja saps que aquí el trànsit de Cerdanyola cap a Gavà per la... amb l'enllaç del Papiol, Sant Boi, etcètera, sí. És un caos absolut cada dia.
Doncs mira, anant cap a la feina ja.
Molt bé. També una mica dormideta o no, aquestes hores?
Una mica, la veritat. Oh,
una miqueta.
No m'acostumo a aixecar-me tant d'hora.
A quina hora et lleves?
A les 5:10.
Fa molts anys que et despertes a aquestes hores?
No, fa dos mesos.
Ah, benvinguda. Bon ser benvinguda.
Benvinguda al club.
Dos mesos sí. Encara claro, trigarà.
Un cop t'acostumes, ja els dissabtes, quan et lleves a les 6, és com una alegria.
Tu sí, jo parlem molt del dissabte, sí, quart de 7.
A quart de 5, parlem. I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
Doncs el vídeo del torero José Ortega Cano, que va ser l'autèntica estrella del concert solidari de Glenda Gavi, que va fer en una església a Madrid. Cano va pujar a l'escenari, va cantar i amb un capot va fer veure que torejava. Como notas de marcha nupcial. La sorpresa va ser quan ell mateix es va llançar a terra a fer contorsionismes impossibles, ell a terra, amb les cames estirades cap amunt. Us recomano molt que recupereu el vídeo a les xarxes. Molts aplaudeixen la seva bona forma física als seus 72 anys i d'altres bueno. Doncs creuen que Ortega Cano havia begut més del compte.
Ara.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge d'una veïna del Carmel, de Barcelona. Es queixa de les avaries en les escales mecàniques i ascensors del barri, que assegura que es produeixen molt sovint.
Estic molt, molt farta que les escales mecàniques i els ascensors del barri no funcionin. Al barri del Carmel s'espatllen cada 2x3 i això ens dificulta molt la vida. A moltíssims col·lectius, a les persones que porten els cotxets als bebès, a la gent gran, a les persones que porten el carro de la compra...
La queixa d'aquesta veïna és freqüent a tots els barris de muntanya de Barcelona. L'Ajuntament ja ha anunciat que fins al 2027 actuarà per millorar el servei de 31 ascensors i 24 escales mecàniques.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
Sí, això sona molt bé. Satisfaction.
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure.
Les nostres maduixes d'origen nacional estan a només 2,29 al mig quilo.
Un 20% menys?
Sí, Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats, que ara operen amb millors perspectives. La majoria de borses asiàtiques obertes aquesta hora experimenten crescudes sòlides. La borsa de Tòquio puja un 3%, la de Seul un 2% i Xangai un 1%. Ahir les borses espanyoles van acomiadar la sessió en verd, tot i que gairebé planes. Els inversors estan pendents de novetats a l'Iran i compren amb cautela. La millora dels parquets es deu a la baixada del preu del petroli d'aquesta setmana. El cost del barril de petroli de Brent ha caigut un 5% en les últimes hores, per sota dels $100. El preu de la benzina és d'un euro amb 60 cèntims i el del gasoil du amb 70 de mitjana. El gas també millora, avui baixa més d'un 45% fins als $54 al megawatt hora. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Amb Endesa, més energia és més estalvi. Si ara, a més de la llum, portes el gas, tindràs fins a un 30% de descompte en el consum de gas durant el primer any. Contracta al 800 700 700, al teu punt Endesa o endesa.com. El meu germà va tornar per Setmana Santa i els dos vam notar com havia empitjorat la mare. Cuideo ens va trobar una cuidadora i un fisio que l'ajuda a treballar la mobilitat. Cuideo!
Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
Apialia, la força de vendre junts.
Si avui hi ha Champions femenina, avui hi ha la TDG, la transmissió de la Gelmà.
Arriba el tram decisiu de la Champions i les jugadores del Barça volen demostrar que mai es cansen de guanyar el Madrid.
Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
Avui, a partir de les 6, anada dels quarts de final de la Champions. Madrid-Barça a Catalunya Ràdio.
La transmissió de la Gelmà.
El Matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
Els Estats Units han fet arribar a l'Iran un pla de pau amb 15 punts per negociar un alto al foc.
Ara bé, ho fan al mateix temps que preparen el desplegament de més de 2.000 soldats d'elit a l'Orient Mitjà. Donald Trump assegura que les negociacions van bé i que els seus interlocutors a Teheran han acceptat renunciar a l'arma atòmica. Alguns mitjans també apunten a l'establiment de vies marítimes segures.
No poden tenir una arma nuclear i no la tindran. N'estem parlant. No vull avançar-me, però han acceptat que no tindran mai una arma nuclear. Això ja ho han acceptat.
Això és la versió dels Estats Units. Des de l'Iran, aquesta matinada, l'exèrcit ha negat que hi hagi cap acord i ha advertit que mentre ells vulguin, el preu del petroli seguirà alt. El que sí han dit és que l'Iran és que deixarà passar vaixells no hostils per l'estret d'Hormuz, ho ha anunciat l'Organització Marítima Internacional amb seu a Londres, que ha rebut un comunicat de Teheran en aquest sentit.
Justament Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per defensar el seu no a la guerra de l'Iran.
I ho fa l'endemà que Junts li garantís que salvarà el decret de mesures anticrisi. A canvi del seu sí, els socialistes s'han compromès a aprovar rebaixes d'impostos per als autònoms. El president del govern espanyol exigeix també el suport del PP de Feijóo, però els populars es neguen a negociar res un cop Míriam Nogueras va confirmar el seu vot. Sentim Esther Muñoz del PP i la portaveu de Junts.
La culpa si ese decreto decae no es del Partido Popular ni de los partidos que puedan votar en contra. El culpable será el gobierno que no tiene una mayoría parlamentaria, que prometió a los españoles que tenía y no puede llevar a cabo sus medidas.
Com que ells votaran que sí a poder cuidar una mica més els autònoms catalans, aleshores comptaran amb el nostre vot.
Junts sí que tombarà l'altre decret que inclou la pròrroga dels lloguers.
La Noelia, la jove paraplègica del Garraf, que fa més d'un any que espera una mort digna, podrà rebre l'eutanàsia aquesta setmana després d'una llarga lluita als tribunals.
La intervenció està prevista per demà al centre sociosanitari on està ingressada després que el Tribunal Europeu de Drets Humans rebutgés ahir la mesura cautelar que fa unes setmanes va demanar advocats cristians, l'associació ultracatòlica que representa el pare.
Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia. Yo me voy y vosotros os quedáis aquí con todo el dolor, pero pienso, y yo todo el dolor que he sufrido durante todos los años, yo simplemente que es que quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto.
Ella, la mateixa noia, Noelia, de 25 anys, en va parlar a Antena 3 en una entrevista que es va emetre.
I aquest matí està previst que desnonin el veí Txema Escorça del seu pis al barri de Gràcia de Barcelona.
L'inversió immobiliari New Amsterdam Development vol convertir l'edifici on viu al carrer Sant Agustí en un co-living, és a dir, vol rehabilitar-lo i trossejar-lo per destinar-lo al lloguer d'habitacions. El sindicat de llogateres ha organitzat una acampada davant l'edifici aquesta matinada i ha demanat la mediació del síndic de Greuges de Barcelona. L'Ajuntament vol que la propietat es faci enrere i destini els pisos al lloguer habitual. Descarta que es pugui repetir una situació com la de Casa Ursola. Joan Ramon Riera és comissionat d'habitatge.
L'Ajuntament té l'instrument, que és l'ordenança de tanteig i retracte, per poder actuar davant del mercat per la via de l'adquisició. Es pot activar si la propietat manifesta la voluntat de vendre, que no és el cas.
L'Ajuntament recorda també que el lloguer de temporada i d'habitacions està subjecte al topall de preus, cosa que en aquest cas diu no s'està complint.
Més notícies. La Sagrada Família veu a prop un acord amb l'Ajuntament de Barcelona per rellotjar els veïns que viuen als blocs del carrer Mallorca que s'hauran d'enderrogar per a la futura construcció de la façana de la Glòria. Oriol Pujador.
La Junta Constructora de la Sagrada Família no ha volgut posar data, però assegura que les negociacions amb el consistori van per bon camí. En canvi, el president de l'Associació d'Afectats per les Obres del Temple, Salvador Barroso, explicava en declaracions al Catalunya Nit que no en saben res.
El patronat de la Sagrada Família sembla ser que el dia que van donar els 7 pecats capitals no van anar a classes el dia que van parlar de la soberbia. El patronat mai s'ha volgut sentar amb els veïns. Avui mateix ha dit que ells estan negociant amb l'Ajuntament. I això és un acord que té que ser de tres bandes. L'Ajuntament, els veïns i el patronat de la Sagrada Família.
Des de l'Ajuntament asseguren que el projecte de la façana de la Glòria és clau, però també diuen que cal una resposta justa i efectiva per als veïns. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Cinc exconsellers de Cultura s'han querellat contra la jutgessa d'Osca i les autoritats aragoneses.
Sí, per forçar el trasllat de les pintures de Sixena i l'Aragó, i respon amb indignació.
Montse Mas.
La querella criminal es va presentar ahir davant del Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó. Tot i això, l'advocat Jaume Alonso Coevillas no amaga les dificultats perquè sigui admès a tràmit.
Quan es presenta una querella contra un jutge davant d'un tribunal de jutges, doncs jugues al Bernabéu amb un àrbitre en contra. Això és evident i, per tant, veurem quin és el resultat.
La querella encès al govern aragonès, que considera que aquest gest agreuja el conflicte. Montse Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
A l'abril es preveu que entri en vigor la regularització extraordinària anunciada pel govern espanyol.
I moltes famílies ho esperen amb neguit després d'haver-se quedat sense papers. És el cas d'una família de Girona.
Girona, Núria Paraire.
La Jenny Marisol Sánchez va arribar fa 3 anys. Va demanar protecció internacional perquè va fugir de les bandes d'Honduras. Fer la sol·licitud de protecció li va permetre treballar en un supermercat on ha estat fins fa uns 6 mesos. A ella i al seu marit els han denegat la protecció i això els ha fet perdre la feina.
Y claro, ahora te encuentras en una situación que no puedes trabajar, que no tienes documentación, que todas las puertas se te cierran.
La seva advocada, Mireia Risco, de Lleal Tulsà Associats, explica que la regularització extraordinària és l'única solució.
Sembla que s'aturaran els serveis sanitaris o que demanaran ajudes a
torni a dret, però realment no és així, perquè aquestes persones, com hem dit, ja estan integrades a la societat i laboralment.
La parella té dos fills. Des de Girona, Núria Pereire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I l'Ajuntament de Sant Cugat requereix la presència física a tots els majors de 16 anys que es vulguin empadronar al municipi.
És una de les mesures per evitar el frau després que l'estiu passat es van detectar 4.000 registres irregulars.
Sant Cugat, Marta Vallès.
Una instrucció estableix tres vies per lluitar contra el frau al padró. Jordi Puignaró, tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals.
Requerim més presencialitat, requerim més inspecció i, tercer, amb eines informàtiques que ens ajuden a afinar molt més aquesta situació.
Si algú vol engegar el tràmit per via telemàtica, ho pot fer, però tindrà 3 mesos per presentar-se a l'oficina municipal amb els documents originals que demostren on viu. Es faran inspeccions davant sospites d'irregularitats. Des de Sant Cugat, Marta Vallès, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I a la crònica cultural, teatre. Marta Viana.
La Heartbreak Hotel acull Retorn a Haifa, un projecte escènic a partir de l'obra de l'escriptor i activista palestí Hassan Kanafani. Àlex Rigol adapta i dirigeix aquesta història que reflexiona sobre la pèrdua i la identitat i que ens situa al mig del conflicte entre Israel i Palestina.
Marta Vives.
Retorn a Haifa és teatre polític i d'urgència en una època on les bombes no deixen de caure. Àlex Rigol.
Precisament perquè la reacció europea i de la ciutadania en general, no només dels polítics, és molt poca davant del genocidi. I estava bé recordar, posar el cos nosaltres, però deixar la paraula als palestins, no?
Lluny del relat èpic que Nafani relata la història d'un matrimoni que torna a Haifa 20 anys després de ser expulsats, Xantal Aimé, Jordi Figueres, Carla Roig i Ariana Gil posen el cos i la veritat aquesta història que ens confronta amb la incomoditat d'unes decisions que a vegades impliquen violència.
Ells estan proactius amb la violència davant unes persones que els estan assassinant, no?
La novel·la de Canafani la trobareu publicada en català per Club Edito. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I un nom propi, avui també hem de parlar del joier Enric Majoral, que rebrà el Premi Nacional d'Artesania 2025, que li ha concedit la Generalitat per la seva llarga carrera i que l'ha convertit en un referent internacional de la joieria d'autor contemporània.
Nascut a Sabadell fa 77 anys i amb taller a Formentera des dels anys 70, Majoral és un artista de la joieria que durant 5 dècades ha experimentat amb les formes i els materials de les peces combinant tradició i innovació. Les seves col·leccions de joies han constituït un univers propi inspirat en la natura, les formes simbòliques i les arrels culturals mediterrànies.
El món de la cultura avui, sobretot a Itàlia, plora Gino Paoli.
Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute.
L'autor de Sapore di Sale va morir ahir als 91 anys.
Va publicar més de 30 discos i era l'últim supervivent de l'escola genovesa, una generació de cantautors de la qual formava part al costat de Fabrizio Di André. A diferència de André, que va influir en músics catalans com Lluís Llach o Roger Mas, les cançons de Paoli no tenien compromís polític, però les seves lletres sobre amor i desamor es van convertir també en himnes de la cultura italiana.
I un apunt més, el cineasta madrileny José Luis García rebrà el Premi d'Honor del pròxim BCN Film Fest.
El certamen vol reconèixer la seva trajectòria amb un Òscar per Volver a Empezar i 3 nominacions més i la seva tasca com a divulgador del cinema. La 10a edició del certamen arrencarà el 16 d'abril amb una producció catalana, Viatge al País dels Blancs, que narra l'experiència real d'un immigrant ganès de Barcelona.
I els esports, Pol Foradada.
Anada dels quarts de final de la Champions femenina. Madrid-Barça serà a partir de 6:45 del vespre. Es podrà seguir per TV3 i per la TDG de Catalunya Ràdio. El primer de 3 clàssics que jugaran en només 8 dies. I 2 apunts poliesportius. El Barça va guanyar l'Efes Turc 78-71 a l'Eurolliga de bàsquet. Se situa així en 9a posició. I el danès Magnus Cort va guanyar la segona etapa de la Volta. En final a Banyoles, el francès Dorian Godon continua líder.
Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
Crida l'atenció que un club amb la dimensió i els recursos del Madrid encara no aposti per obrir les portes del Bernabéu al seu equip femení en cites com la d'aquesta nit, d'uns quarts de final de la Champions, contra el Barça. L'entrenador de l'equip blanc, Pau Quesada, reconeix que a l'equip li falta mentalitat quan juga contra equips grans. En aquest escenari és inevitable preguntar-se quin missatge s'està enviant a l'equip des de la presidència. En un partit com el d'avui, contra un rival directe i amb l'atenció mediàtica assegurada, jugar al Bernabéu hauria estat tota una declaració d'intencions. No s'ha fet, i això, inevitablement, també és una declaració d'intencions.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
La meva mare cada any va veure les processons, però ara ja li costa moure's. Cuideo li va trobar una cuidadora i li va proporcionar una cadira de rodes. Aquest any hi torna. Cuideo!
I a aquesta hora, feu un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim 1 grau sota 0 a Martinet, a la Cerdanya, 3 graus a les Borges Blanques i 12 graus a Cabrera de Mar, amb un dia que es presenta tranquil, assolellat i amb una temperatura primaveral, que pot arribar fins als 19 a 22 graus a gairebé tot Catalunya, fins als 24-25 a Ponent o a l'extrem sud del país. I a última hora comença a reforçar-se la tramuntana, també durant la tarda el vent de mestral. Això farà que, a partir de demà, baixi la temperatura. De fet, aquesta matinada no descartem algun ruixadet molt puntual a la costa central, la pròxima matinada, i els pròxims dies seran tranquils, però això sí, amb aquestes temperatures que es mantindran més baixes.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. La tarda de Catalunya Ràdio.
El Rapsó de Gori ens fa una poesia dedicada al programa i a la primavera.
Diu així: aquesta tarda, Catalunya Ràdio sona diferent i entra la primavera, suaument. S'escolta pels cables i pel so i omple l'estudi de llum i color. Som a la Diagonal. Mirem per la finestra. El sol brilla fort com si fos festa. Escalfa l'aire, encén la ciutat i anuncia: ja ha arribat. A la tarda, tot és viu. Cada paraula crea caliu. I amb en Francesc Garriga i el seu equip al capdavant, tot pren forma i va bategant. I així, en directe i en guió, va florint la primavera a cada racó.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Ràdio.
La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Com pedres als palmells, brases i flama. Una exposició que explora la destrucció i les històries de resistència anticolonialista, l'alçament, la revolució i el radicalisme polític arreu del Mediterrani. Fins al 31 de maig a la Fabra Centre d'Art Contemporani. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
El Festival de Música de Montserrat ofereix un any més un extraordinari concert de Rams. El 28 de març a l'Abadia de Montserrat podreu gaudir de la destacada interpretació de música sacra de Giovanni Battista Pergolesi pel Bach Collegium Barcelona. Més informació a abadiamontserrat.net. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
A partir de 9:15 parlarem de vacunes arran del cas del jove menor d'edat hospitalitzat per una infecció de tètanus i que no havia estat vacunat. Sentirem el testimoni d'un matrimoni que és antivacunes.
I a 9:00 entrevistarem la consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané. Parlarem d'aquest cas i també de les recents vagues de metges que hi ha hagut a Catalunya.
A partir de 9:45, secció de televisió i sèries amb Darío Porras i Mariola Cubells.
I a 11:00, entrevista a l'actor Imanol Arias. Ha estrenat l'obra Mejor no decirlo al Teatre Goya de Barcelona.
Des de 6:00 fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir, a temes pendents, vam tornar a tenir notícies de Víctor Font, escandalitzat per les informacions que apunten que l'empresa constructora del Camp Nou té intenció de fer fora gairebé 400 treballadors.
Això, això és un escàndol. Home, un mes de la gestió de la junta directiva de l'ex expresident Joan Laporta...
Si ha entrat un senyor amb americana a l'estudi...
I una bufanda del Barça.
Per aquí fora...
Soc Víctor Font.
Com estàs, Héctor?
Víctor, perdona, que ja me n'havia oblidat. Digues.
Bufandes?
No, bufandes no.
Bufandes!
Pari de fer això. Oblidi les bufandes ja.
Com pot ser?
Sí.
Jo pregunto, que amb l'estadi a mitges, amb totes les incomoditats que pateixen els socis i les sòcies, l'empresa contractada de manera tèrbola i opaca, opaca. Per l'expresident Laporta.
Ex-president
Laporta.
Sí. Cap a quarts de 12, més temes pendents.
Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfé.
Avui és un bon dia per anunciar-vos, redoble de tambors, que una servidora és concursant de la travessa VIP. La notícia es va saber dilluns, però jo encara estic en xoc. No em crec que vaig a viure una aventura així. Vos confessaré que la muntanya no és el meu fort. Jo sóc prou més de mar, però estic emocionada i agraïda. I a més, amb la superparella que tindré, la meva amiga Carolina Ferrer. Valencianes Power. Però a mi no ser la primera expulsada ja és un mèrit. Ho aconseguirem?
I el segon, el Joan Foguet.
El meu germà és fisioterapeuta. És tan llest i tan intel·ligent que fa i pot fer moltes altres coses. De debò. Però això ja ho parlem un altre dia. Aquí defensem els fisioterapeutes col·legiats, és clar. Heu de mirar què és un quiropràctic o veu un osteòpata, saber de què va, perquè heu de saber qui us remena el cos per endreçar l'ànima. Ja t'ho diuen, menjar bé, fer esport, tenir salut, suposo, en definitiva. Però de vegades cal una mica d'ordre amb tanta aventura, nois. I el fisio t'ajuda a centrar-te, a equilibrar els humors, que es deia abans. I avui pot ser un bon dia per aplicar-te una mica de ciència i anar al fisio. Cuida't.
La mitad es demasiado para mí, pero podría firmarlo. Puede ser que me quede a oscuras y